Són les 9.
Bon dia, és dimarts 19 de setembre de 2023. Us parla Sergio Morales.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Una jornada que ve marcada per l'actualitat política del ple municipal que s'ha celebrat aquest dilluns i on l'equip de govern ha dit que vol que les bonificacions a l'IBI tornin a incorporar criteris de valor cadastral i les circumstàncies específiques de cada família, com persones a càrrec a més de la renda. D'aquesta manera recuperarien els criteris eliminats al mandat anterior, quan les bonificacions en aquest impost es van establir només per trams, segons la renda, amb un topall fins als 50.000 euros. Així ho ha avançat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, en resposta a una moció del PP que precisament demanava això i que s'ha aprovat amb esmenes de l'equip de govern i els vots de tots els partits polítics tret de la CUP i En Comú Podem. Sentim Brugueroles.
La nostra intenció, i això ho vam compartir en comissió informativa i amb els proposants de la moció, és que ara que tot just tenim sobre la taula, no?, la possibilitat de modificar les ordenances fiscals i tal com hem expressat amb el nostre programa de govern, doncs és de recuperar aquells paràmetres, no? Aquells paràmetres que permeten, doncs, d'alguna manera tarifar millor, distingir millor les diverses casuístiques perquè les famílies nombroses doncs rebin un tracte amb el rebut de l'IBI millor adequat a les seves pròpies circumstàncies.
I aquest criteri és el que vol recuperar el PP, així com eliminar el topall dels 50.000 euros i tornar a una aplicació automàtica. La resta de grups de l'oposició, tret de Vox, però, s'han mostrat contraris i han defensat aplicar criteris de progressió i tarifació social. Tot i la moció, els grups municipals han traslladat el debat a l'elaboració de les ordenances fiscals. Toc d'atenció de la síndica de Greuges de Sant Cugat a la manca de resposta de l'Ajuntament. La síndica Elena López Macho ha presentat el seu informe anual en el qual alerta d'una administració que triga a les seves respostes o, fins i tot, ni respon. Ana González.
La síndica de Greuges de Sant Cugat, Elena López Macho, posa el focus en la manca de resposta per part de les administracions locals a les queixes dels veïns. Segons el seu informe anual, que ha presentat aquest dilluns davant el plenari, aquesta és una de les principals preocupacions que li ha fet arribar la ciutadania, així com el retard en la resposta, una pràctica que la mateixa sindicatura ha patit i davant la qual la seva responsable adverteix que cal una resposta expressa i dins els terminis. Durant el 2022, la Sindicatura de Greuges de Sant Cugat ha efectuat un total de 326 actuacions, de les quals 216 són queixes i 110 assessoraments. Elena López Macho és la síndica de Greuges de Sant Cugat.
Independentment de l'àmbit al qual correspon la queixa, el motiu principal que expressa la ciutadania és la manca de resposta per part de l'administració, com ja ens ha dit l'alcalde. L'administració és lenta. El ciutadà ha de complir escrupolosament els terminis establerts per poder continuar amb el tràmit administratiu. Però l'administració, en moltes ocasions, no respecta els terminis. Aquesta manca o demora de resposta també la pateix la sindicatura.
Una visió compartida pels grups municipals i per l'equip de govern que ha rebut l'informe amb el compromís de donar resposta i desencallar els temes pendents, ha dit l'alcalde Josep Maria Vallès, així com fomentar una administració més àgil.
Continuem amb més actualitat política. Tots els grups municipals de Sant Cugat s'han posat d'acord perquè l'edifici de la Mirada es construeixi amb la màxima celeritat possible. Amb una moció institucional original del PSC, l'Ajuntament entoma així el compromís perquè s'estudiï immediatament un emplaçament alternatiu per a la construcció, en cas de no ser possible o òptima la ubicació actual, al Parc del Bosc de Volpelleres. Actualment, unes mesures cautelars, recordem, a petició dels ecologistes, impedeixen que continuï les obres en aquest espai. I més qüestions. Posar fi als pagaments a proveïdores i proveïdors de l'Ajuntament que han prestat serveis sense un contracte o amb aquest caducat. Aquesta és la instrucció que el nou govern, format per Junts i Esquerra, ha aprovat aquest dilluns al ple amb el suport de tots els partits de l'oposició. Tot i que la instrucció no requeria d'aprovació plenària, el govern ha considerat el tema prou important perquè esdevingui un compromís públic i amb les aportacions de la resta de grups. Una inclusió que han agraït els partits, incloent el PSC, responsable econòmic en l'anterior mandat, que ha defensat la gestió de l'últim govern davant les crítiques del PP. Els populars s'han mostrat sorpresos per la petició dels socialistes al govern de ser ferm amb la previsió i la planificació quan, diu, el PSC no ho va fer estant al govern. Sílvia González.
Des d'aquest 18 de setembre, l'Ajuntament de Sant Cugat no comptarà amb serveis de proveïdors que no disposin de contracte o de la partida pressupostària necessària. Amb aquesta instrucció, la gerència de Jordi Joli marca un nou tarannà dins l'Ajuntament per posar fi a una pràctica habitual a les administracions, el reconeixement extrajudicial de crèdit consistent a pagar als proveïdors sense una contractació en regla, amb aquesta caducada, o sense tenir diners a la partida pressupostària associada a aquesta despesa. Carles Brugueroles és el tinent d'alcaldia d'Economia.
El sobreesforç que comportarà posar al dia doncs totes aquestes qüestions per aconseguir la fita, no? Que és, escolta, anem a fer-ho tot pel procediment regular, pel procediment predeterminat, i a veure si som entre totes i tots capaços d'acabar amb aquests expedients periòdics de reconeixements extrajudicials de crèdit, i quan n'hi hagi, doncs que sigui per una causa que tothom la pot entendre.
A finals de mandat 2015-2019, governat pels postconvergents, es van regularitzar per aquest sistema 3,2 milions d'euros, una xifra que en el següent mandat va sobrepassar la xifra de 9 milions.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Rebuig és el que els grups d'Esquerra, Junts, el PSC, la CUP i en Comú Podem han expressat aquest dilluns vers les polítiques culturals i lingüístiques dels governs del PP i Vox. El ple s'ha posicionat aquest dilluns sobre la cancel·lació de les subscripcions de publicacions en català per part de l'Ajuntament de Borriana, a Castelló, i sobre la desprogramació d'espectacles en el que consideren una discriminació i persecució de la llengua catalana. La moció presentada per aquestes formacions també se solidaritza amb les revistes afectades i adhereix a l'Ajuntament al manifest contra la censura promogut pel sector cultural en una defensa del català que el PP i Vox consideren que no respon a la realitat i que està allunyada dels problemes dels santcugatencs. El PP també, el ple també ha rebutjat la moció del PP sobre l'estat de neteja i manteniment de la ciutat. Els populars instaven el govern a dissenyar un pla de manteniment davant la evidència que la neteja no ha estat una prioritat de l'anterior govern i diuen que la brutícia no cap a les papereres. Escoltem la regidora del PP, Estrella Salanova.
Veiem mobiliari urbà brut, que no es neteja. Senyors, s'ha d'agafar un drap i netejar també a la nostra ciutat. Veiem el paviment brut. Veiem els containers de recollida d'olis, per exemple, amb els olis al carrer. Els containers on deixem la roba perquè sigui aprofitada, una molt bona idea, també la veiem tota tirada també pel terra.
La regidora de gestió urbana, Cristina Paraire, ha assegurat que la neteja és un tema que preocupa molt, però que no se solucionarà a cop d'emoció.
Un tema que no solucionarem a cop d'emoció, com han dit els meus companys, un tema que els hi vam dir a la comissió informativa, que en la propera comissió informativa faríem un monogràfic explicant en quin estat es troba el concurs, per fer-ho tot, tots acompanyats de la mà. Donen solucions en aquesta moció que no creiem que siguin les més òptimes per donar un bon servei.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'esport femení local comptarà amb un protocol de l'Ajuntament per a la prevenció i abordatge de les agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. Arran del cas Rubiales, aquesta futura eina municipal vol refermar el compromís de Sant Cugat contra la violència masclista en l'esport, com ja ve fent a la resta d'àmbits socials. La CUP ha estat el partit proposant del protocol, que es podrà aplicar gràcies al suport de la resta de grups, tret del PP i Vox. Ariadna Sierra és regidora de la CUP.
I tots ens hem de revisar, òbviament, i tots hem de fer feina per aconseguir que algun dia puguem dir de Sant Cugat que sigui una ciutat feminista. Ja només acabo dient que ja m'han contestat, no, a la pregunta qui estaria en contra de la prevenció de l'abordatge de violències masclistes, i no sé, crec que només puc dir que un masclista, no?
I més qüestions lligades a l'àmbit esportiu. La temporada d'obertura de les piscines municipals s'augmentarà de cara a l'estiu que ve per fer front a les conseqüències de l'emergència climàtica. Això ho ha aprovat aquest dilluns al ple, després que la moció de la CUP hagi vist la llum verda amb els vots favorables de Junts, Esquerra, PSC i En Comú Podem, amb les esmenes que ha presentat el govern. El PP i Vox, que estaven d'acord amb els dos primers punts de la moció, han votat en contra, perquè en el tercer punt s'ha acordat estudiar la possibilitat que l'Ajuntament tanqui acords de col·laboració amb entitats privades perquè obrin les seves instal·lacions a la ciutadania en episodis de calor. En aquest sentit, ni els populars ni Vox consideren que el sector privat hagi de fer-se càrrec de les necessitats que ha de cobrir el consistori. Més temes. El santcugatenc Manel Sánchez ha mort aquest dilluns. Sánchez va presidir de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat i va estar implicat en diferents causes socials com la defensa del medi ambient i la sostenibilitat, l'Agenda 21 i l'Agenda 2030. Manel Sánchez va ser també membre de la Junta de l'Ateneu i va participar en diversos cursos de la Unipau. L'il·lustre veí de Sant Cugat era membre del Club Muntanyenc, va estar vinculat a la Fundació Sant Cugat i va formar part de la comissió per recuperar el concurs de pessebres. Aquest dimarts, fins a quarts d'una del migdia, tindrà lloc la vetlla al tanatori de Sant Cugat i la cerimònia serà al mateix espai a dos quarts d'una del migdia. I el Teatre Auditori celebra el 25 de setembre, aquesta la setmana que ve, el 30è aniversari. Ho farà amb tot un homenatge al públic, de la mà de Quim Masferrer i el monòleg Bona Gent. L'actuació és d'entrada gratuïta, però caldrà reservar la invitació, cosa que es pot fer al web de l'equipament a partir d'aquest dimarts a les 11 del matí. I fins aquí la informació. Recordeu que tot plegat s'actualitza constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. I per descomptat, a les zones del 91.5 de la FM. Que passin molt bon dimarts.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu. La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
Pink Floyd.
Queen.
Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 19 de setembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Totes les tertúlies, ja sabeu, les podeu escoltar per la ràdio, a través de la 91.5 de la FM en directe, ara mateix, però també per internet, en directe a la web cugat.cat, o bé posteriorment en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'Estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Toni Samsó, dinamitzador social. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Víctor Alexandre, periodista. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Juan Merino, veí de la Floresta.
Bon dia.
I pregoner de la Floresta.
I pregoner
bon de la Floresta. Molt bé, bon dia. Bueno, l'estiu el tenim molt lluny, però és el primer dia que ens saludem aquí a l'estudi. Sí. Tot molt bé, ha anat bé?
Sí.
Contents?
Sí, encara és estiu.
Sí, queda, mira, em sembla el 21, no? Em sembla que acaba, no? Doncs pues, sí. Demà, demà passat.
Però vaja, avui feia fresqueta ja, eh?
Sí,
ara
comença ja...
Després ja canvia, però el matí fa fresqueta.
Bueno, ara s'està
està bé,
millor.
Ara està
millor
bé.
El que hem passat a tot l'estiu, sí. Perquè
jo,
la cosa ha sigut...
Jo signaria tot l'any així, eh?
Oi que sí?
Aquesta temperatura...
Fixem el botonet i ja
està. Jo remato que aquesta setmana anant a Menorca, o sigui...
Mira! Però tornes, però...
Bueno, me vaig amb el vespre.
Hauré de tornar.
Suposo que hauré de tornar.
Bueno, sí. És la millor temporada.
Més val que tornis.
Vols que parlem amb la Laura, ho arreglem? Perquè
no,
et deixis un dia més?
No fa falta perquè me'ls he agafat jo soleta. No fa falta.
Molt bé.
En avió o en vaixell?
Vaig amb avió.
Molt bé. Doncs res, feta aquesta salutació inicial, comencem la tertúlia amb una notícia que acabem de publicar a Cugat Mèdia, que és el nom de la nova directora del Teatre Auditori. Encara no s'ha fet oficial per part de l'Ajuntament, però des de Cugat Mèdia tenim confirmat que serà així en breu, que estem parlant de Maria Ferriol, fins ara tècnica de cultura i, entre altres coses, programadora de les activitats infantils de la ciutat, i col·laborava amb el Teatre Auditori precisament amb aquest tipus de programació, de la part més infantil. Com deia, Ferriol serà anomenada en breu per l'alcalde com a diguem, càrrec de confiança, per tant, sense cap concurs. D'altra banda, com sempre ha sigut així fins ara, ja que no és obligatori que aquest càrrec estigui sotmès a un concurs, però sí que recordem que el 2021 el govern anterior, el govern format per, recordem, Esquerra, PSC i la CUP, va iniciar un concurs per trobar un nou director, que va quedar truncat a la meitat, al febrer del 2022, sense cap explicació. El concurs va quedar a mitges i de moment encara tampoc sabem què va passar amb aquell concurs. Per tant, poso el tema sobre la taula. Primer, què us sembla el nom escollit? I si voleu parlar del tipus de l'elecció, doncs vosaltres mateixos. Vinga, va, qui s'arrenca el primer?
Digue, Víctor.
No, bé, pel nom no em sembla malament. La Maria Ferriol, de fet, la conec no gaire, vull dir, no en el terreny personal, però sí des que era joveneta i ha viscut la cultura de Sant Cugat des de fa molts anys. Potser és filla d'aquí, no ho sé. Però, en fi, això ja es veurà, no?, la gestió. Crec que està capacitada perquè ja forma part de cultura, ella ja hi és, no és que vingui d'un altre sector. Sobta realment això, que si havent fet un concurs, doncs de cop i volta el concurs quedi fora de joc i aleshores s'agafi una persona, per molt òptima que sigui, s'agafi una persona a dit. Però també és veritat que el no ser un càrrec no ser obligatori que s'aconsegueixi aquest càrrec, aquesta plaça per la via de concurs, depèn de cada govern tenir en els seus càrrecs de confiança les persones que ells creuen que són de confiança, d'acord amb els seus criteris programàtics. De manera que, de la mateixa manera que quan va arribar el govern tripartit va anul·lar, suprimir, eliminar coses que s'havien fet abans, que es feien d'una manera habitual, per exemple, els Premis Ciutat de Sant Cugat, ja no s'han fet més, crec que ara es recuperaran, doncs el nou govern decideix doncs, fer els canvis que creu oportuns i aleshores elimina el tema concurs i decideix que aquesta plaça és de confiança i aleshores posa la persona que creu que és de confiança. Legalment és així.
Sí, sí.
Legalment és així. Passa que, clar, sempre si tu has participat en un concurs, no t'has encobat a qualsevol municipi, perquè hi ha una oferta de treball i tu t'hi presentes, reuneixes els requisits que et demanen i pot ser que no els reuneixis tots i que t'anul·lin i diguin no, vostè finalment queda descavalcat perquè hi ha persones que ho tenen, presenten un currículum millor que el seu. Però si no és això, si finalment arribes al final i dius, ostres, doncs sóc un dels seleccionats òptims i esperes el resultat, el veredicte, i finalment hi ha un canvi de govern i diuen, no, això queda anul·lat i ara ja serà, ara vindrà una altra persona. Clar, per la persona que ha intervingut, et sap molt de greu.
Mm-hmm. De fet, però explica'm a la notícia que la mateixa Maria Ferriola es va presentar en aquell concurs.
Ah, clar. Clar, aquestes
no va ser seleccionada.
I no va ser seleccionada. Però el concurs ha quedat truncat. De fet, en el fase d'al·legacions. Per tant, és possible que ella presentés al·legacions o qualsevol cosa, o altres. Vull dir que era la primera comunicació d'admesos i exclosos, que després hi ha el període d'al·legacions, i per tant, no vol dir que allò fos la llista definitiva, en tot cas. Però va quedar allà aturat, almenys a nivell legal, és a dir, a nivell públic, el que està penjat, diríem, és aquest.
Home, lo important és que, per exemple, ara ja no s'està en aquesta interinitat, no? Hi ha una persona responsable que ja que pugui tirar demà una tasca aquí que vagi fent, no? Però, bueno, ja hi ha dubtes aquí, no? Perquè si aquests 3 o 4 persones que van quedar finalista del concurs, per què no se l'han demanat? Per què no s'han entrevistat amb elles per a veure si se podia tirar endavant el concurs? A pesar de que sigui legal la seva carga de confiança, jo penso que tindria que haver sigut aquesta línia la que tenia que haver sigut l'Ajuntament. Han optat per aquesta, bé, pues bueno, que surti bé, a lo millor ara aquests 3 o 4 fan una reclamació, no ho sé, fins a aquest punt és legal, no ho sé. Però bueno, que le vagi bé, no? O sigui, que faci una programació bona i, bueno, endavant.
Jo suposo que també, clar, com que cada govern tria d'acord amb els seus plantejaments, sí, les persones que creu que són més o menys afins, és possible que quan ve un altre govern, aquelles afinitats que representen aquelles persones no són gaire simpàtiques i aleshores decideix, sí, tenien uns requisits professionals, potser alguns discutibles o no, però no m'interessen aquestes persones en el meu govern, perquè és un altre partit, diguéssim, no? I aleshores, doncs, dius, doncs, no, s'ha acabat i faig bon vent i barca nova i foc nou, no? Foc nou.
Jo, diverses coses sobre les coses que ha comentat. Primer, felicitar Cugat Mèdia per l'exclusiva. A mi em van arribar inputs ahir, però amb el ple municipal no he tingut temps de treballar la notícia, per tant, encara no.
Això
no
és bo que ho diguis,
no l'hem pogut publicar i estic molt enfadada amb mi mateixa per no tenir prou hores al dia, diguéssim.
Ara entenc l'arribada teva.
Sí, anava una mica esbarada això, enviant whatsapps per a veure si desencallava amb el tema, també. Després de 4 anys, el govern tripartit ja has tingut temps d'anomenar el nou director o directora, perquè ja es va dir que era directora, que això s'hauria de veure si també ja hi ha una mena de bueno, s'hauria de ser directora, es veu que els homes no eren vàlids, o sigui, havia de ser una dona, i va ser una de les primeres mesures que recordo, la primera nota roda de premsa que va fer el govern, com allò per Nadal, nostre objectiu, nou director, nova directora del Teatre Auditori, això era
Nadal
del 19, del 19. I era com un tema tabú, perquè els periodistes hem preguntat i repreguntat a les rodes de premsa què passava amb la designació de la directora del Teatre Auditori. I tot era silenci, s'està fent el concurs. L'última vegada que vaig preguntar a l'Esther Madrona, que llavors era la tinenta d'alcalde de Cultura, ara ja el del Teatre Auditori no depèn d'ella, Va dir que ara amb el nou director de Recursos Humans que van contractar a finals de mandat ells es desencallaria això. Vull dir que en 4 anys, jo no sé si aquestes persones que es van presentar i estaven al final potser van aconseguir feina, jo crec que alguns sí. I sobre la nova directora del Teatre Auditori, jo crec que segueix en la línia del que ja va dir el nou alcalde, no sé fins quan li haurem de dir nou alcalde, diguéssim l'alcalde, d'apostar per la gent de dins de la casa per ocupar càrrecs de confiança, i entenc que aquest és un càrrec molt important per ells, tinguent en compte que el cap de gabinet també del Josep Maria Vallès és l'exdirector del Teatre Auditori, suposo que s'han afanyat per aquest costat.
Toni? Jo en principi, com a persona, com a nom Maria Ferriol, em sembla una bona decisió. Una persona que ha estat a la cultura, que porta tant temps dins de la cultura, i tot això, doncs jo crec que és una persona que se li ha un vot de confiança i crec que pot fer-ho molt bé, i que, per tant, en quant a ella, com a nom Maria Ferriol, doncs cap problema. Que li vagi molt bé, que tingui molts èxits, perquè crítiques ni plourà moltíssimes, perquè en aquests càrrecs sempre acaben perquè ningú està d'acord. Més enllà d'això, a mi sembla molt bé aquesta elecció. A més, una noia que desprèn simpatia i és agradable, i això també és important a la vida, doncs, que entris amb bona cara, que no pas amb mala cara. Dit això portarà cua. Portarà cua perquè ja fa molt temps que es va darrere d'això de des que va marxar en Tugues, i de més de la manera que va marxar en Tugues. Ja és un càrrec que porta cua. El procés aquest que s'ha fet, doncs, també portarà cua, perquè això se'n parlarà. Després, aquesta inestabilitat del govern, doncs, que si entren uns, si entren els altres, que és un càrrec de confiança, és important que sigui de confiança del que decideix, o de l'alcalde, en aquest cas. I, per tant, problema n'hi haurà. Si surt un, si surt l'altre, és evident que si es va fer un concurs, és estrany com acaba tot això, però si es va fer concurs des del 19, em sembla que has dit, fins ara alguna cosa s'havia fet, vull dir, no podíem estar aquí 10 anys en concurs.
És que, a més a més, no ens explicaven què passava amb el concurs.
És millor desembussar-ho i tirar endavant, i independentment de com es faci, s'hagi fet, es decideixi com s'hagi decidit, que ho emportarà. I a mi em sembla bé agafar algú de dintre. Això és a les empreses, a vegades, que promocionen a gent i s'apunta gent de fora, i un diu, escolta, i per què no agafem gent de dintre i els promocionem? Perquè potser tenim gent vàlida aquí dintre, no cal anar fora. Per tant, no em sembla malament a mi que ja sigui, i a més és un reconeixement també de la feina feta per aquesta persona, sigui qui sigui. En aquest cas, la Maria, la conec, sí, la conec del poble, això, i d'aquí està molt lligat amb el tema cultural, però a mi em sembla molt bé.
Això que diu el Toni, està bé, és molt cert, perquè s'ha d'agafar gent del planter. En termes futbolístics, normalment s'oblida que hi ha gent a vegades molt bona i d'enlluernes per alguns noms o per certa... que costen molts diners, a vegades, molts més diners que la gent
de planter. Poden ser bons, també.
Sí.
Que vinc de fora, el que passa és que si els tens a dintre...
No, però clar. A vegades se pensa que estan millor, los de fora són millors.
Sí,
no és veritat això, perquè de funcionari hi ha aquí molts i molt capacitat per treballar.
Sí, el que passa és que la persona que és del planter, de la casa, sempre està menys considerada que la persona fitxada.
Exacte,
de fora,
sí.
No?
Sí.
És a dir, el tracte que reben, normalment els contractes són diferents, portar algú d'un altre lloc costa més diners, en canvi el de la casa li puges una miqueta el sou i ja va fent el mateix, no? I a vegades resulta que dona molt bons resultats, però gaudeix de poca consideració, però a vegades hi ha gent molt bona que la tens a la casa i la pots promoure, no? Però en aquest cas, és clar, és que estem parlant d'un concurs que es va anunciar, i com diu l'Àgata, està tot un mandat municipal en blanc. És a dir, arriba un govern nou i fa fora el director que hi havia i decideix convocar o fer un concurs, que en definitiva tots sabem que serà per trobar algú que sigui afí al govern en aquell moment. I a més, es diu el gènere que ha de ser. Cosa que també, com diu l'Àgata, em sembla...
Això també és curiós.
Sembla... La idea era bona, però al final no va resultar.
No has d'agafar una persona perquè sigui home, dona, negre, blanc, groc...
Entre els tres finalistes, ara parlo de memòria, no els tinc al cap, però crec que com a mínim hi havia un home, diríem, entre, dels tres primers, aquesta primera llista d'admesos.
Sí, que ja estava descartat per ser home.
Estem salvats.
És que al final sí, amb sí, això és que... resultarà que les dones, quan arribem a llocs directius, clar, que l'han posat per ser dona.
Clar, no, no pot ser això. No. És que, fixa't...
Això és un altre tema, també, un altre tema de debat.
Amb això, com que és el meu camp... El que va demanar, o demanava, o gairebé exigia el govern municipal anterior, era que hi hagués una paritat en les obres que es representessin, teatrals, mm-hmm. de Sant Cugat, hi hagués una paritat entre els actors, homes i dones, a les companyies. És a dir, en les obres que presentaven, cosa que em sembla una absoluta aberració i em sembla una cosa pròpia d'algú que no, de teatre no en té ni la més remota idea, perquè, escolta, els autors, quan escrivim, no estem pensant de si he de posar tants homes o tantes dones. Depèn de la història, requereix més homes o menys dones, llevat que escriguis per encàrrec. Hi ha hagut escriure una obra de teatre per una companyia que me la va encarregar. Són quatre homes i una dona. I vaig haver de fer l'obra ajustant-me a les possibilitats aquestes, això sí. Però quan si portes un Shakespeare o portes un Chekhov o portes el que sigui, surten els homes o dones, surt el que va fer l'autor. I no pot ser que... van arribar fins i tot a fer que personatges masculins de l'obra els interpretessin dones. Ostres, saps? Vull dir, tot això són coses de cara a la galeria que demostren molta ignorància del terreny que s'està trepitjant, que és el món del teatre. Uh-huh. Però en aquest cas, 4 anys, has fet un concurs i l'has deixat absolutament en blanc, és lògic que el govern que arriba diu, escolta, s'ha acabat i ara comencem de nou. Clar, és això.
Amb això, Àgata, els periodistes, quan passa alguna cosa i preguntes i no et donen resposta, sempre pensem en el pitjor. És a dir, sempre pensem que hi ha alguna cosa, que ens amaguen alguna cosa, que hi ha alguna cosa que volen obscura, que volen amagar. Sí. Potser no ha sigut així, però la no resposta genera que, almenys, els periodistes sempre. Ho fem, en general, no sé, les persones...
No, però sempre.
Clar, però... Clar, dius, ostres, si no m'ho responen una cosa tan senzilla i que és pública, és que alguna cosa tenen a...
Hi ha marro.
Hi ha algun tipus de marro. O no, insisteixo.
Durant 4 anys, el tema del concurs del director o directora del Teatre Auditori, bé, és que no en dèiem, l'he entrellat. Uh-huh. Ara sortirà, ja ho veurem, s'està treballant...
Estic fent l'equip, estem fent un equip, sí. Perquè jo de sola, doncs, m'agrada
voltar-me de gent. I el cas és que, diguéssim, que no van esperar a tenir nou director per fer fora el vell.
Bé, només desitjar-li que li vagi molt bé, que comenci
Exacte.
Amb bon peu, perquè hi ha tota la moguda que hi ha. Per tant, Maria, endavant i força, tu.
Molt bé. Doncs canviem de tema i anem a parlar d'un tema de ple, perquè...
Sí, perquè el sector de la cultura estava molt, molt cansats de com es gestionava la cultura, eh? Mm-hmm. Aquests 4 anys estàvem... estem encantats del canvi, eh? Encantats.
Molt bé. Doncs anem a parlar d'això, dels acords de ple. Ahir va ser un ple relativament ràpid, oi? Vull dir, va ser sorprenent, segurament. O no, és per...
No
sé si serà... Ja, ho sé.
Vam començar una hora abans. Per això, com que vam sortir una mica... Vam sortir cap a les 8, si no haguéssim anat cap a 14:45, eh?
Però una audiència de 15 minuts, l'havia vist mai?
Això sí, però perquè ara ja l'alcalde, com que atendrà directament, suposo que la gent anirà ja directament.
Tots hem pensat el mateix.
S'estalviarà el ple.
Molt bé. Doncs una de les coses que es van aprovar va ser una moció del PP amb els vots a favor del govern, format per Junts i Esquerra, que és que la moció demanava recuperar la bonificació de l'IBI a les famílies nombroses que tinguin una renda superior als 50.000 euros. És a dir, el govern anterior va posar el topall dels 50.000 euros diríem, com a família nombrosa, per no rebre la bonificació, i ara, diríem, el que demanava el PP en la moció era retirar aquest topall. El govern i Esquerra, Junts i Esquerra, va votar-hi a favor si s'incluïen les seves esmenes, que era, això ho tractarem amb les ordenances fiscals, que ja tenien la intenció d'anar en aquest camí. Per tant, tornarem també, una altra cosa, que tornarem 4 anys enrere. Com ho veieu, i aquí també la posició d'Esquerra, no? Esquerra va ser defensora d'aquest, diríem, ferma, d'aquest topall, i ara ha acceptat de treure'l.
Esquerra s'està menjant uns gripaus grans, eh? Perquè entre les pilones de l'anella verda, això, concurs del Teatre Auditori, no sé... No sé, no sé, ells sabran. De fet, bé, això, la moció es va aprovar, però va ser un brindis al sol, o sigui, es veurà, ja ho debatran amb les ordenances fiscals. Crec que era de calaix que Junts canviaria això, perquè, vaja, va ser molt beligerant amb aquest tema. El PP no sorprèn a ningú que és una de les primeres coses que ha presentat, perquè es va passar tota la campanya parlant sempre d'això de les famílies, no? Que parlen tant dels PP com de Vox a les famílies, no sé, és com si hi hagués famílies de primera, de segona, o sigui, les famílies, no sé exactament a què es refereixen. També vaig pensar jo, quan es va aprovar aquesta mesura, que una família nombrosa, si ets dos i tres criatures, 50.000 euros, a mi em surten uns números molt petits per donar de menjar tots tres, portar-los al col·legi de tots tres, pagar hipoteques o lloguers, vull dir que 50.000 euros...
No dic jo que sí, que és poquet.
No sé jo si donen també per mantenir. També l'altre debat seria si s'ha de bonificar i s'han de donar tantes ajudes.
Això és un debat
des de l'Ajuntament
molt genèric. Vinga, va. Víctor?
Va. Sí, també sobta precisament que qui ha posat... qui ha exigit coses al govern és precisament el Partit Socialista, que estava en el govern anterior, i això es feia així, no? És que, clar, cal tenir en compte diversos factors. Una família, que és una família nombrosa, que són tres fills, oi?
Ara són tres fills, oi?
Mm-hmm. Cal tenir en compte també que en una família, encara que tingui ingressos superiors als 50.000 euros, a vegades, si no són molt superiors, a vegades no és només la família que veus, no? El pare, la mare i tres nens, sinó que són, a vegades hi ha persones discapacitades que aquestes persones, a més, s'han d'atendre, has de contractar algú, pagar aquesta persona... És a dir, hi ha unes despeses que... De manera que no es pot... Una família és cada família és un món. I de manera que no es pot... És una cosa complexa i no es pot uniformitzar la complexitat. Has de mirar, de fet, gairebé cada cas... o, en tot cas, les al·legacions que presenti cada família, perquè dius, sí, som això, tenim això, però tenim aquestes despeses que, en canvi, potser no té una altra persona que guanya el mateix que tu. Per tant, em sembla... Crec que la mesura és més humana. Mirar, cas per cas, que no uniformitzar tothom que estigui per damunt d'aquesta taula, això, sí. El que tinguin tant, saps?
El que es farà, tampoc és així. És a dir, topals... ara no hi haurà el topall i, per tant, també rebrà, podrà bonificar-se la persona que la família tingui 200.000 d'això, que serà per tothom.
No ho sabem si serà així, perquè no s'ha aprovat l'ordenança. Bueno,
sí, correcte.
No sabem.
Si simplement és aixecar el topall, diríem, i tornar enrere, serà així. Si no, com dius, veurem la lletra petita.
Potser posen un altre topall.
Sí, però el topall de 50.000, o sigui, ara també podien fer al·legació, podien reclamar després, o sigui, si no li daven el d'això, perquè a partir del 50.000 seria automàticament.
Era automàtic.
No, era automàtic. Abans era automàtic. No, lo que hi ha que fer, perquè hi ha famílies i famílies, no? Perquè hi ha famílies que, bueno, mira, ara, Sant Cugat és on més famílies de numerosa n'hi ha. Clar, també és la ciutat més cara d'aquí de Catalunya, però mirem la família aquesta numerosa, quina capacitat econòmica té, no? hi ha moltes maneres, jo crec que el del topal estava bé, perquè tu pots fer la reclamació i reclamar el que tu deies, pots reclamar, diu, bueno, jo no estic d'acord perquè jo tinc que contratar una senyora, i a més estava el que si tenia algun nen que necessitava cures, no?
també.
Ja, si m'entens, jo crec que estava bé. Ara no sé, a veure quan discuten ara les ordenances municipals com sortirà.
Jo crec que ara s'ha entrat en una dinàmica d'ajuts que no dic pas que no... Jo vinc de família nombrosa, i som molts.
Per tant, seguro que eren altres temps. No?
Ja, per això.
No, no, vegades... aquest. No, no. Perquè a veure, quin té però... més de dos fills ara? Quin treballador té més de dos fills?
Sí, sí, però qualsevol època, una família numerosa és una sí, família numerosa.
És una família numerosa.
El que passa és que pot anar millor, pot anar pitjor, i no, i jo estic molt content, eh? Vull dir que no és que... Però vull dir que ara hi ha una dinàmica amb el tema d'ajuts que tot... O sigui, ajuts aquells... Jo no dic pas que no n'hagin de donar i que no hagi d'anar així, però... El que està passant és que, com que, per exemple, l'antic ajuntament eren uns, el nou ajuntament són uns, més els altres, o els altres han canviat per uns altres. I n'hi ha alguns que han anat allà i han anat aquí, i ara estan aquí. Què va passar amb les pilones, per exemple?
Sí.
O sigui, ara és allò del donde digo, digo, digo Diego, no? Uh-huh. Donde dije, digo, digo Diego. Aleshores, home, vull dir, és que ja és una miqueta inclús de conya, no? Vull dir, que sembla que t'estiguin prenent el pèl, perquè els que estaven en un costat, que estaven a favor d'això... Ara segueixen estant al consistori, però a l'altre costat, i llavors es tomba. Lo dels ajuts, els topalls automàtics. Clar, posar un topall que sigui automàtic és més fàcil. Aquí, d'aquí a aquí no, d'allà a aquí no. Però clar, si han de mirar cas per cas, això els genera molta més feina. Per tant, ja no... Fora, posem un topall. Per tant, ajuts, jo, quan cal, i estic d'acord amb el que ha dit en Víctor, que hi ha gent, hi ha famílies nombroses que no és pel sol fet de tenir tres fills, sinó que és el fet de... A veure, avui tres fills, dos fills, tot és prou car. Vull dir, al final, evidentment, si són més de tres o quatre, doncs encara ho és més. Però vull dir que amb el tema dels ajuts s'ha d'anar al tanto perquè també a vegades es tira la casa per la finestra i després resulta que no, automatitzem-ho. Cas per cas, és més complicat.
Clar, és, més còmode, no és més còmode per l'Ajuntament,
aquí està.
El tema automàtic.
Clar.
Menys feina, no? Clar. Però no s'hi val,
clar.
Perquè estem parlant de persones. Estem parlant de coses...
Per automatisme clar, passa clar. Això. És clar, més còmode.
Sí, no, clar, clar,
tu condueixes un cotxe automàtic, sabant les distàncies i les diferències. És més còmode. Ja tens un peu que no has d'anar tot el rato pam-pam. Bueno, però... a mi no m'agrada, però és més còmode.
La mateixa Pilar Gorina, ahir la regidora sí. del PSC, va explicar al ple que ella, sent família nombrosa, havia robat aquesta ajuda i que gairebé que l'agafava pensant que no la necessitava. Va. Ho va explicar?
Però, sí, sí.
Ara poc calia que ho digués, això,
en tot cas. Si ho va dir, però vaig pensar, bueno, era molt fàcil, si no pensava sí, que necessitaves...
Torna'l, o si passes amb un altre.
No la demanis, sí. Però sí. Al final la gent la demana.
Bueno, clar, perquè...
demana, al final dius, jo seré l'últim de la clar. Fila que no demanaré l'ajut no, si em toca, clar. Perquè sí. penso que és un ajut que potser no em cal del tot.
No. A nadie li amarga un dulce, que diuen. No?
Però jo crec que l'espírit també de tots nosaltres és de dir, ostres, si tinc una ajuda, doncs pues, vam aprofitar-la.
Home, clar, allà, és obvi, és obvi. Si això series tot tu.
Però això hi ha que ajustar-lo bé, perquè el que t'espera les comptes no surten.
No surten mai. Les comptes no surten mai.
Més impostos.
Mira, sobre això...
Racionalitzar una mica la cosa.
Veurem les ordenances, però una cosa que també està sobre la taula és el tema de la bonificació de l'IBI per les plaques solars. És a dir, això va generar, segons va explicar sí. Pere Soler, ha generat un forat a l'Ajuntament, perquè en un any es van triplicar les plaques solars, per tant, les bonificacions, això no ho teníem previst, i part del forat econòmic, diríem, ve d'aquí. Ens podem trobar que traiem la bonificació a les plaques solars i afegim la de les famílies nombroses, no?
Bé, no sé si la trauran o no la trauran.
No.
Ja venia del mandat anterior, no?
Això ja està sobre la taula i veurem què passa amb les ordenances.
Això de les plaques també...
Sí, bueno, però...
Dona per parlar-ne.
Sí, però i a part d'això, el treball que han tingut els veïns per cobrar lo de... Lo de les plaques, la bonificació.
Això va ser un problema amb la Diputació i el sistema...
Hi ha molts problemes, jo ho dic perquè ja conec gent de la Floresta que han tingut aquest problema. I bé, clar, això era un forat que s'ha creat ahir perquè, ostres, de cop i volta s'ha engugat la ciutat de tota Catalunya que més plaques són altes. Bueno, pues sí, també no ningú
sí,
havia pensat...
Sí, però són els que menys han cobrat, potser.
Sí, sí. ningú va prever que això seria un boom, no? Bueno, això entra dintre de la lògica, no? No sé.
Però també som la ciutat que té més piscines, no?
Tenim
una piscina per cada 20 habitants.
Pensat el
mateix. Sí. Però, clar, amb el tema de les famílies nombroses, la societat ha fet un canvi brutal amb aquesta qüestió. Hi ha hagut factors econòmics, evidentment, són importantíssims, no només això. Ara s'espera a tenir els fills fins que la vida la tens una mica apuntalada, no?, la gent jove, perquè si no...
Apuntalada, perquè...
Solucionada, no.
No vol dir...
Vorà no és 40.
Clar. Sí. Vol dir que la gent té dubtes i triga molt. Jo pertanyo a una altra generació i vaig ser pare als 25. La meva dona, als 22. La meva filla gran... la filla petita no en vol, diu els nens de visita i prou, però la gran, els 39, perquè li feia vergonya els, ja esperar els 40.
Sí.
És a dir...
És més difícil ser, tenir família nombrosa si comences amb 30 llars.
Fixa't en dues generacions, no? És a dir, els pares reaccionen d'una manera, els fills d'una altra. Per tant, mentre nosaltres, les meves filles, van tenir avis joves, els fills de la meva filla tindran avis més grans, no? Això vol dir que aquests avis no podran fer l'assistència que feien els avis anteriors. Yeah. És a dir, que necessiten un complement econòmic que han de... Tenint dos fills, no família nombrosa. Però en el cas del Toni, clar, hi havia una època en què la gent tenia molts fills, no per creences religioses, ni per res.
O sí.
Perquè però vull dir, no necessàriament,
ah,
no?
Ah, sí, sí, això.
És a dir, perquè, mira, els agradava... o perquè, mira, venien i què hi farem?
No havia televisió.
Pel que sí.
també.
Pel que fos, no? Però hi havia gent, és a dir, que no era necessàriament gent de l'Opus. Avui dia això ha canviat tant que, més enllà de la parelleta, quan algú té 4, 5, 6, normalment és una qüestió de classe. Acostuma a ser una creença de l'Opus. No és casualitat que a Sant Cugat hi ha escoles de l'Opus, que van molt bé i que hi ha molta gent, vol dir que hi ha públic, no? I aquest públic no en té un fill o dos.
Clar, per això jo... Ara, això era una cosa, un tabú, en el que m'estàvem comentant, però diguem-ho, segurament la mesura aquesta del topall del govern anterior d'esquerres anava molt en aquesta
línia. Era ideològic totalment.
Anava en aquesta línia per aquest tipus de famílies.
Ja.
Sí, home, la meva dona va tenir a les 23 ja tenien dos. I s'ha acabat, no? Però nosaltres a casa hem viscut 4, però eren 7. En aquest temps, per això dic que no hi havia televisió. I el meu pare arribava a casa cada 15 dies de treballar. Vull dir que era un altre temps, una altra història, situacions... i avui dia no és així. A part de lo que dius tu, no? Lo que és la qüestió de l'Opus, la Iglesia, o sea, sí. I això ja ho sabem tots, que... Bueno, mira, el Ruiz Mateo, los que tu... Cosa sí, 13 o 14, no?
Perdó, potser això... no forma part pròpiament del tema, una mica sí, ja que hem parlat de l'Opus, però és veritat aquesta remor que circula, que diu que ara les nenes de les escoles de l'Opus sota la faldilla els hi faran posar no sé què.
No és una remor, no? Ja està.
Canvien les faldilles per una faldilla pantaló, no?
No. Sota la faldilla, com una mena de shorts.
Ah, sí? Sota la faldilla, shorts. Sí.
Justament les nenes aquestes que se la posen el més amunt que poden per ensenyar les cames.
Bueno, explicaven que serà un tipus de faldilla que no es podrà doblegar. Vull dir que ja imagina't, mare precisament Déu, per això. Déu, no sé com, però això ho deien. Vam estar parlant a la redacció i vam dir com ho faran, això?
Jo quan era més joveneta i portava minifaldilles em ficava els xors per sota perquè no se'm veies el cul.
No, clar.
I tampoc és una cosa tan estranya.
Anaves a fer-ho perquè vols, com els tenistes. Les tenistes també van
a la porta. Un altre és per dictat.
Exacte.
Clar, anava a dir que tampoc no sé si s'ha d'anar ensenyant el cul pel món. No ho sé jo,
No, però...
És que potser no haurien de portar faldilles.
No,
cadascú que vagi com vulgui.
Sí,
però vaja, ja és entrar massa profundament en el tema uniforme.
Ja, el debat és si s'ha de portar uniforme, si no,
Sí, això ja és més complicat.
Que la pública també el té, aquest debat.
Jo portava uniforme, en aquells temps...
Estem parlant de...
Un davantal.
Ara no es venia amb bata, que abans l'uniforme, la pública era una bata, posava una bata sobre i...
Tenia justificació en el sentit que no embrutaves la roba, que duies a sota, perquè doncs ara tot és més electrònic, a vegades fan moltes operacions, però abans atacava la tinta, hi havia tinters, tot això, vull dir, clar.
Sí.
I la roba s'havia de preservar.
I a les pobles anaven les dones a les xarques a fora, allà a rentar la roba, que no havia ni...
Això per qüestions pràctiques anava bé, perquè la família...
Sí.
Si tens una bata i s'embruta només la bata, és molt diferent que s'embruti la camisa, els pantalons, els mitjons.
Per això moltes botigues, el dependent porten bates justament per no embrutar-se la roba que porta.
Tots haurien d'anar amb bates a les botigues, home. Tots les botigues amb un uniforme.
Tu portaves bata?
No.
Ah,
a mi em va costar quan ens van fer posar la camisa blava a Milar, que llavors ja la cosa anava...
Molt bé. Molt bé, doncs ens hem desviat una miqueta, però d'això es tracta la, a les tertúlies. Abans d'acabar, sí que m'agradaria tenir un record pel Manel Sánchez. Ahir vam conèixer la mort del Manel Sánchez, un líder veïnal molt, molt conegut i d'aquelles persones que fan ciutat. En dic algunes coses de les que va fer, però segurament me'n deixo d'altres. Va presidir la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat, també va ser membre de la Junta de l'Ateneu, va participar en cursos de la Unipau, era membre del Club Muntanyenc, va estar vinculat a la Fundació Sant Cugat i va formar part de la comissió per recuperar el concurs de Pessebres, i dic, segur que em deixo coses. Per tant, segurament és aquelles persones que fan ciutat, no? I no sé si Juan, per la via veïnal, el coneixia, suposo que sí. No,
jo no vaig tenir la sort de... Penso, no lo conocí, no parlava amb ell mai, però penso que vaig a la festa de la tardor, alguna vegada sí que va estar allà per la parada, perquè estava molt...
Formava part de
la... Però bueno, he conegut la seva història, a part d'això, hi havia la gent de l'Ateneu, que ja he tingut... Bueno, conec algú i parlaven d'ell, no? Bueno, és un amor... És molt temprana, perquè a aquesta edat encara... Bueno, jo penso
que... Quina edat era?
76.
76.
76, no? Penso que queda molt treball que fer per davant, no? I més a més en lo que és el treball associatiu, que avui en dia, com en totes les coses, la gent no... comença, la joventut no entra.
No hi ha relleu,
doncs pues, se sentirà la falta com tota aquesta gent que passa. Uh-huh. Bueno, lo sentim molt, però bueno, diferent és la vida, no?
Mira, tu el coneixies, no, Toni?
Jo el coneixia, però molt de vista, perquè, bueno, coincidíem amb llocs i activitats i això. El que sí, doncs, és que era evident, doncs, que era una persona molt participativa, molt activa, molt ficada al poble, i una persona d'aquestes que allà on anaves, allà on hi havia una moguda, allà on hi havia un acte, estava per allà d'una manera o altra. I, per tant, doncs, sempre sap greu que la gent se'n vagi, però amb gent que s'ha mogut tant i que ha fet tant associacionisme i tot això, doncs, encara sap més greu. Jo, doncs, un recolzament a la família i, doncs, a seguir i endavant.
Molt bé. Víctor?
Jo no el coneixia gens, no havia parlat mai amb ell, no tenia cap coneixement. De què mort ell?
Ostres,
les causes?
No ho sé, desconec.
L'únic que puc dir, clar, si no coneixes una persona, però només has de mirar el seu historial, per tant, sap greu, sempre deixen un buit aquestes persones, perquè quan han estat tants anys fent una tasca en diferents entitats i en favor de la ciutat, no és perquè sí, vull dir, no són persones... aquestes no estan posades
a dit
de cap lloc, sinó que són persones que han arribat a aquests llocs per voluntat pròpia, és a dir, per voluntarisme, no? per afany d'integrar-se a la seva ciutat, en la mesura que els ha estat possible, doncs fer coses pel municipi. I clar, quan se'n van, clar que deixen un buit, perquè la gent d'aquestes entitats ja s'havia acostumat a ells. Estava acostumat a aquelles persones, a aquell fer, a aquell tarannà. Bé, però això es tracta, doncs, de buscar noves persones que ocupin aquell lloc. Sí, clar, només sap greu que la vida se l'hagi endut.
Jo crec que això és una mica complicat, buscar noves persones, perquè cada vegada jo crec que tendim a ser més individualistes, la gent té menys temps per dedicar-se a les associacions de veïns i a la comunitat, no? Així, d'una manera altruista. Jo el havia conegut professionalment, sempre, avui dia sempre ens atenia quan se li havia de demanar una opinió sobre què opinava la Federació de Veïns X Política a l'Ajuntament, el havíem entrevistat diverses vegades, sé que també havia estat implicat als inicis de Cal Temerari, sí que em havien dit que ara tenia algun problema de salut i estava més apartat, perquè jo crec que la Federació d'Associacions de Veïns, ja, després d'ell ja diguéssim que no hi ha hagut relleu, per això t'ho
volia preguntar, perquè difícil. No em sona que...
No hi ha relleu, no hi ha una figura com el Manel que deies, aquí preguntem els veïns de Sant Cugat, algú que representa els veïns de Sant Cugat, no saps a quina pregunta, almenys de coses individuals,
sí, sí, sí.
No? Però que hi hagi alguna figura que digui, ostres, té un consens perquè té el suport de diverses associacions, també crec que l'associació de Collfuabà tampoc està també...
És que les associacions de veïns estan ja al límit ja de no existir, de desaparecer totes.
És que a més amb un càrrec així no se'ls pot posar... Busquem algú que, si no és algú que li surt, perquè aquesta gent que duren tants anys i estan a tantes...
Vocació.
Exacte, això ve de dintre i ningú cal que els hi digui. I són, i arriben a càrrecs perquè O sigui, perquè s'ha anat guanyant, però no per ànim de ser algú important, sinó perquè...
No, per una constància de treball.
Són participatius, són gent que treballa, que sempre tenen un moment, sempre tenen les bones paraules, i per tant...
Per dedicació, que... per dedicació.
Sí, exacte.
Sí, sí, sí. Precisament això us volia preguntar, és a dir, que ja ha anat sortint en els comentaris, no? És a dir, fa la sensació que costa trobar, és a dir, gent que es dediqui a això, sí, a la, sí. al no, seu no, voluntari. No, no. Ja no està a 17 llocs a l'hora com estava
no, no, no
Manel,
cal tant, sinó amb un.
Trobes més gent jubilat, que gent jove.
Clar, sí.
Hi ha algunes excepcions, no? Hi ha excepcions, però...
En som els que
grups...
tenim temps.
Sí, hi ha alguns grups que sí, que hi ha gent jove, però ja també són grups molt específics, no? O sigui, que vull dir, la cosa no hi ha res. Ja. Per això les associacions de veïns, a part de la qüestió política i tot això, que han desaparegut totes, estan desapareixent totes. Nosaltres ja la Floresta fa anys ja que no... Bueno, l'associació de veïns i propietari de la Floresta. Uh-huh. L'única que se manté allà, perquè, bueno, aquell... quan van vindre Macià, lo va inaugurar, no sé, encara queda la coseta aquella, no? Però res més, o sea... Mm. Jo, la joventut se mou més per la cultura, no? O sea, en la cultura sí que hi ha molts moviments, hi ha gent més jove, però el resto...
Jo crec que aquesta gent arriba on arriben perquè no és una feina remunerada. Fixa que tota aquesta gent que van a tants llocs, estan a tants llocs i que són vàlids, perquè, clar, tu pots estar a molts llocs i no ser vàlid. Són gent que els hi surt de dintre, és dir, no cal que els diguis tu faràs això, tu faràs això, perquè ells ja s'avancen això, i com que no, i no és remunerat. Aleshores, sembla ser que avui només qualsevol activitat que facis ha de ser remunerada. Estic parlant molt genèrica. Bueno, hi ha gent que és molt vàlida, hi ha gent jove que també és molt vàlida, que està en molts llocs, però clar, escolti, tu estàs ric, quants anys fa? 12, 15 anys, ostres, i què? I clar, és que no és remunerat, i llavors... Això és el que fa que la gent aguanti i sigui fix.
Dono fet d'això. Dono fet d'això i a part d'això, molt criticar moltes vegades.
Ah, bueno, això
diu, si aquell se mou és perquè cobra algo.
Sí, sí.
Però així de clar, te lo digo.
És molt fàcil, des de fora criticar.
Però això sí. Els que diuen això són els que ells farien.
Quan hi ha qualsevol problema, enseguida venen a tu. Tio, però no, si estem fent reunió, per què no vas? Però sí, que passa tot això.
I tu que estàs ficat també, series un exemple similar al del Manel. Segurament part dels joves que no s'hi fiquen també és perquè, clar, la gestió a casa, és a dir, clar, tu el teu temps lliure també has de dedicar, abans parlant de les famílies, de si tenir dos o tres fills, no?
Perquè me deixi a la companya també, eh?
Clar, és que pots tenir la situació a casa que et diguin, bueno, noi, és que no et pots tornar a treballar i desapareixi i tornar a les 9 del vespre, tal, no? Vull dir que això avui, també pot passar, no?
Avui estic aquí, a la tarda estic en el senglar, llavors a la tarda estic a la plaça del poble.
Aquest allà, comentari, no pots fer això que...
No, però pot ser molt dona,
dir,
eh? No, qualsevol. Ell perquè estic parlant d'ell, no, qualsevol. Sí, i no perquè no... És que pots no voler tu, no que no et deixin, insisteixo. No, pots no voler tu.
I acompanya la Floresta molt joves i que està estan treballant molt, eh?
Sí.
Dones allà, té la marinera també.
Mira, la Floresta és un bon apart, per això.
Sí.
La Floresta és...
Manté la flama de tot això que diem, però esteu allà aguantant-la...
Però sí, jo crec que és una cosa més cap on t'atendeix anar a la societat més, més individualista, sí. Més pensant en el teu dia a dia, la teva feina, la teva prioritat com... si vols crear una família, si vols dedicar-te a la feina i la gent no es vol dedicar a ser d'una associació de veïns.
Sí, perquè hi ha un cert desistiment de responsabilitats, la gent, això que diu l'Agata, hi ha més individualisme i, de fet, moltes entitats a vegades no és per individualisme, sinó perquè tampoc s'hi veuen en cor o perquè pensa que potser serà massa feina o que potser no ho sabran fer. Hi ha entitats que, quan han de renovar el president, perquè tenen uns estatuts que diu que cada X temps s'ha de renovar el president, la feina que tenen és per trobar aquest president, sí, perquè no s'hi presenta ningú.
Necessitem un president i tothom va.
Clar, no? Desapareix. Si hi ha, quan, imagineu, les escales, la gent que té propietat i té pisos en propietat, i per tant hi ha la reunió de veïns i s'ha d'escollir el president de l'escala, ho han de marcar cada any o cada dos anys o cada quan sigui.
El del primer, el del segon, el del tercer, el del quart.
Perquè si no, no ho seria ningú.
Però és que les associacions de veïns és una bona part, també, eh?
Oh,
és una, bueno, és un bon estudi.
I si passa alguna cosa, també tens responsabilitat.
Sí. I llavors, bueno, ja després també que gent, per exemple, jo, per exemple, no he pogut moure molt quan estava treballant, a fer coses, no? O sea, i jo me vaig jubilar quan 63 anys i jo des que me vaig jubilar, digo, ara, ara puc fer el que jo volia.
Ara viuré bé.
I això, i a mi m'està donant vida.
Clar, clar, és que una cosa per l'altra.
És que tu quan tenies 40 anys segurament no podries, no haguessis pogut fer el que estàs fent ara.
No, 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 en absolut.
La teva implicació, diguéssim.
No, no, fins a los 63 no puc implicar-me. Bueno, ja estava implicant en altres coses, però no...
Però també la societat era una altra.
Una altra, també, sí.
Clar.
Molt bé, doncs... Doncs això és, i l'altre és, jo que ara parlo per mi, jo tinc fills i sempre es diu això de clar, no ens dediquem prou temps als fills, tal. Clar, si a sobre arribes a casa i te'n vas a un lloc,
a una associació,
doncs, jo vull dedicar-li temps als fills.
Siguis pare o mare. Sí.
No, 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 per, bueno, clar, sí, clar, sí, clar, per mi. Jo, dic jo vull, bueno. No, dic perquè no es malinterpreti el que he dit. No és perquè no et deixin, és perquè no vols.
No només vas a aquesta reunió quan estàs implicat, quan és una cosa que te toca a tu. Si te toca, sí que tens caravana allà per nassos, no?
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots quatre. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM, i també a través de cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat. Cugat.